Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts al Llindar. Un programa en què viatgem a un altre món. Un món estrany, sorprenent. Un lloc més enllà de la realitat que coneixem. Un món impossible on es desintegra la realitat que veiem i accedim a una realitat diferent on pot passar qualsevol cosa i on fins i tot ens podem arribar a sorprendre de nosaltres mateixos. Avui creu el llindar amb nosaltres Lucía Ramis. Benvinguda, Lucía.
Hola.
Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
Sí, no veig res.
Com els nostres oients ja saben, totes les persones que creuen el llindar porten els ulls tapats amb un antifaç completament opac que no permet veure res. I és que només si estàs completament a les fosques pots veure el llindar. Sé que sona estrany, però no et preocupis que jo et guiaré. Ja no veus res?
No.
Perfecte. Doncs si mires fixament en la foscor i t'hi concentres, veuràs que a poc apareix una línia de llum tènua que va de dalt a baix. Sembla una porta entreoberta, tot i que no ho és exactament. Avança cap a ella sense por, recorda que la meva veu et guiarà tota l'estona i prepara't.
D'acord.
Creuem el llindar. Ets a casa teva. És final de mes i ets a l'ordinador ben atabalada amb les factures. Vora el teclat tens una pila de llibres per al teu últim projecte. Per la dreta entra la claror de fora. Una claror de matí ennuvolat. Vas omplint les caselles de les factures i et baralles amb la declaració trimestral de l'IVA. No és ben bé el que t'imaginaves quan pensaves en ser escriptor, oi que no?
No gens ni mica.
Quan mires el rellotge t'adones que ja has perdut bona part del matí i t'has d'afanyar per marxar cap a la ràdio. En sortir de casa teva veus, pel costat de la porta, que hi ha un petit rectangle amb una renglera de llumetes. Estan totes apagades, tret d'una que és de color verd. Et fixes que tots els pisos de l'escala tenen la mateixa llumeta encesa, situada al mateix lloc, al costat de la porta, excepte un veí. Hi ha un veí que té el mateix panell, però la llumeta encesa és vermella. Justament en aquell moment s'obre la porta d'aquell pis i en surt el veí. És un home molt discret, d'uns 50 anys, amb una calva ben dibuixada a la coroneta. Normalment sempre et saluda remugant un monosíl·lab i se'n va escales avall. Avui ni tan sols et saluda. Mira a terra, camina amb les espatlles encongides, es posa una mala cara, voldria fugir, però es queda un moment desconcertat davant teu.
Oh, Déu meu, quina vergonya. Quina vergonya. Pensava que no hi havia ningú al replà. És que no he pogut pagar. Em vaig quedar sense feina. L'empresa va fer un ERO i no he aconseguit trobar una altra cosa. A la meva edat és difícil, oi que m'entens?
Sí.
Però que... Els preus del lloguer són tan cars.
I què ha passat?
Que m'he quedat sense feina i... A qui vull enganyar? El que passa és que sóc un fracassat. Un fracassat.
No, però per què dius això ara?
El veí mira la llumeta vermella, es tapa la cara amb les mans que li tremolen, el sentiment de culpa i la vergonya el tenen tanallat i per un moment sembla que tornarà corrent cap a dins del pis.
Sóc un perdedor.
Però mem, explica'm què ha passat a poc i mem, si se pot fer qualque cosa per arreglar-ho.
No, sóc un perdedor. Un fracassat.
No, has de pensar això. En cap cas has de pensar això. Si no, no arribaràs gaire enfora. Fora. Quin ha estat el problema?
T'esquiva i marxa per l'escala, baixant amb passes insegures i acotant el cap. Just en aquell moment passa per l'altre costat de l'escala una veïna. Mira directament totes les llums de les portes del replà i s'atura en la llum vermella.
No m'ho puc creure. Tenim un veí en vermell. Quan m'ho ha dit el de tercer primera no m'ho podia creure.
Va a trucar a la porta, però evidentment ningú no respon.
Tu el coneixes, el que viu aquí?
Sí, una mica, bé, de dir hola i adeu i poca cosa més.
Sí, és aquell senyor de les jaquetes de pana de l'any de la Picó, oi?
Sí.
Sí, i tant, cues.
Salva bona gent, però.
Doncs això no pot ser.
Que...
Aquest és un edifici de gent decent. En aquesta comunitat de veïns no volem indesitjables. Si no pot pagar, que se'n vagi.
Però que és que no ha pogut pagar.
Ah, jo què sé, però ja m'ho imaginava jo que era un mort de gana. Anava molt deixat amb aquelles sabates velles que duia sempre. Tenia tota la pinta de viure de les ajudes que després hem de pagar entre tots. No creus, nena?
No, jo me pensava que anava bastant a la moda, però bueno.
A la moda? N'hi ha que volen fer el gandul i que les coses els hi vinguin soles.
No sé, vol dir?
Sí, i no s'estava de res, eh? Què et penses? Que no sentia per les nits els gemecs de les meuques que pagava per passar l'estona?
Ja no vaig sentir mai res, això.
I a la seva edat, nena. Perquè si no és pagant, ja em diràs quina dona voldria estar amb ell. I tot amb els nostres impostos.
No sé què dir, a lo millor era jo la que ja m'amagava.
Tu?
No sé, jo no...
No ho sé, ja estaré al cas. Parlaré amb el president de l'escala i li explicaré que té la llumeta vermella. El primer que hem de fer és impedir-li votar les reunions de la comunitat de veïns.
No acabo d'entendre aquest raonament, però n'hauríem de parlar a la propera reunió de
l'escala. Sí. I a més aprofitaré i li preguntaré a veure quan està previst que arreglin l'ascensor, que els meus genolls ja no donen més de si.
La veïna puja escales amunt perquè ja ha fet el que venia a fer. Tu baixes escales avall. Pel camí et fixes en els llums de les portes de cada pis. Totes de color verd. Arribes a l'emissora de ràdio i seus al sofà que hi ha al vestíbul on esperen tots els col·laboradors que han de participar a la mateixa tertúlia que tu. No parlen entre ells, però no és perquè s'ho guardin tot per quan estiguin en antena, sinó perquè no tenen res a dir-se. Fa molts anys que s'ho han dit tot i això de parlar per ells és només una feina. Veus cares apàtiques posant la seva atenció en qualsevol cosa que no sigui la persona que tenen al costat. L'exdirector de diari remena amb una cullereta de fusta el cafè de màquina que li ha portat algú de producció. Una periodista jove amb un vestit estampat i unes ulleres anguloses no aparta els ulls del mòbil. I l'economista sembla que no es pugui estar assegut al sofà. Fa voltes per la sala. Tu sí que t'hi asseus i t'hi enfonses. Et sents com si fossis invisible, esperant pacientment el moment d'entrar en directe. D'aquí una estona discutireu acaloradament sobre els drets dels pagesos que tenen aturat mig país. En sortir de la tertúlia, notes les mirades de "tu sí que vius bé" d'alguns dels redactors del programa que es pensen que això d'anar col·laborant aquí i allà deu ser el paradís.
Què, Llúcia? Per avui ja ho tenim, no? Ostres, quina sort, tu. Nosaltres avui amb el debat parlamentari estarem aquí fins a les tantes. No saps com envejo la teva feina.
Pot pensar si l'enveja és la meva feina. Tu no saps la d'hores que he de fer feina per poder semblar que no faig feina. És a dir, al final estic més temps fent tot el que no és feina que fent feina.
Tornes cap a casa. T'esperen les factures i la columna de l'avantguàrdia que tens a mitges i que has d'acabar a temps. És un missatge d'una col·lega del gremi que et pregunta si aniràs a la festa d'aquesta nit. Una de les editores veteranes de Barcelona acaba de publicar unes memòries i ha convidat la flor i nata del món cultural a celebrar-ho a casa seva. La trobes molt pedant i et fa una mica de mandra, però t'anirà bé per desconnectar i diuen que socialitzar és una part important d'aquesta feina.
Socialitzar forma part de la meva feina, és la meva feina. O sigui que anar a festes d'aquesta mena és, en realitat, continuar treballant.
Arribes a la casa on es fa la festa, que és una autèntica mansió situada dalt de tot de Sant Gervasi. T'obren la tanca i passes al jardí. La gespa és verdíssima, malgrat la sequera. La casa és rectangular. Té una part de parets blanques i llises i una altra amb murs de pedra. A través dels finestrals veus un interior auster, blanc, amb poca decoració. T'agradaria viure en un lloc així?
M'agradaria viure en un lloc més petit que aquest, que fos més fàcil de netejar, que estigués una mica apartat de tot, però que s'hi pogués arribar amb transport públic.
Quan t'acostes a l'entrada, t'adones que al costat de la porta hi ha una llumeta, com la del teu bloc de pisos, però aquesta és de color diamant. Això identifica els propietaris de la casa com un agent d'estatus superior. No pots evitar una sensació d'enveja barrejada amb repugnància. Et passa per davant un autor mediàtic que es va fer famós temps enrere amb un best-seller sobre la Guerra Civil escrit des de l'òptica d'un franquista sensible. L'acompanya la seva persona de comunicació i passeja els ulls per tot arreu amb un gran somriure sense fixar-se en ningú. A la teva dreta hi ha una escriptora que va triomfar fa 2 anys amb una novel·la protagonitzada per una lesbiana dominadora. I una mica més enllà, veus la sensació de la temporada. Un noi jove i guapo que escriu sobre l'amor en un món postapocalíptic. Al fons, un escriptor d'uns 70 anys s'ho mira tot amb un mig somriure irònic. Sembla que prengui notes per a un conte desenganyat. Al jardí et trobes la teva amiga que està conversant amb dues persones més. Es nota que fa un esforç per alegrar l'escriptor amb qui parla, un noi que s'havia trobat a la cresta de l'onada amb la seva primera novel·la i va punxar amb la segona. El tercer de la conversa és un altre escriptor, tot i que ningú no recorda quins llibres ha escrit. És un senyor gran que mira amb avidesa la safata de canapès que reposa sobre una taula que teniu a prop i que segurament tindria dificultats per dir de què va la conversa.
Ei, Lucía, has vingut! Com estàs?
Molt bé, per aquí.
Quin goig veure't. Escolta, mare, has vist la llum diamant a l'entrada de la casa?
Sí, quina passada, no?
No hi ha res com la pasta per viure bé. Perquè per talent no serà. Les heu llegit? Les seves memòries.
No he pogut ni acabar el primer capítol. Estan tan mal escrites i són tan pretensioses.
Bé, és allò que fan sempre, no? Que fan capítols curts perquè t'hi quedes enganxat i després no va més enllà del que ha començat explicant, no? És a dir, un bon plantejament de guió, però després la cosa es perd a la meitat.
Exacte.
Efectivament. Jo l'he llegit gairebé sencer. Perquè ja sabeu que no m'agrada criticar sense coneixement de causa.
No, i és molt bona tia, eh?
Sí, i vaja.
És bona gent.
Podem dir que això d'escriure no és el seu fort.
Això segur.
En realitat, cap de nosaltres escriu super, super bé. El que passa és que com que tot és tan petit i mos coneixem tant i tothom mos fa tant de favors perquè som una mica la representació de la literatura catalana, doncs ens fan favors sense parar, no? I podem estar en festes com aquesta.
L'escriptor veterà continua menjant canapès i assenteix amb el cap.
Què t'han semblat a tu, Lucía?
Els llibres, les memòries.
Sí, exacte.
Doncs, trob que...
Xxxt, calla, que ve cap aquí.
L'editora avança amb aires de grandesa pel jardí, acompanyada de bracet de la seva parella, un home jove considerat una promesa del teatre català. La gent es gira en veure'ls passar i els saluden amb somriures tan radiants com forçats. Semblava que anaven cap a vosaltres, però en realitat es volien apropar a un altre grupet que ara els reben efusivament.
El que és repugnant és ell.
Sí, oi?
La propietària de la casa és ella. És molt evident que ella està amb ella, només per poder viure aquí.
Doncs jo he arribat a un punt que no vull jutjar ningú. Tal com està tot, tu no ho faries si poguessis viure en una propietat amb diamant?
No, no. Jo tinc principis.
És clar que sí. Tu ets íntegre, i no com d'altres.
L'escriptor veterà riu per sota el nas i s'ennuega breument amb els canapès, però continua menjant.
A mi m'encantaria viure en una propietat amb diamant, clar que sí, i no tenir mai més, que no va de preocupar-me mai més pel tema de l'habitatge, perquè realment tots els meus llibres estan impregnats d'això, d'aquesta preocupació, no? I llavors estic una mica farta de parlar sempre de la crisi i vull parlar d'altres coses completament diferents.
Lucía, tu havies estat amb ell, no? Fa molts anys.
Ja no me'n record, però és possible, ben possible.
Sí? I què? Ja es veia que era un trepa o semblava un tio honest?
No. La veritat és que sempre aquestes persones es veuen des del començament, no? I per això el vaig deixar, suposo. Perquè és que la veritat és que ja no me'n record, n'he tingut tants de lots d'aquests que apuntaven maneres i al final, doncs sí, hi ha una gran diferència entre ser esplèndid i ser generós. I els esplèndids arriben molt, molt lluny, perquè sembla que donen molt, però en realitat no donen res, no? I els generosos són els que ens quedem a mig camí.
Ai, ets massa amable. La veritat, no sé com té l'estómac d'aguantar-la ella. És insuportable.
No, això no ho has de dir mai.
Aguantar-la ella i a tota la colla d'aduladors que l'envolten, que són encara molt pitjors.
I més ara que les memòries aquestes han guanyat el Premi Ramon Llull.
Els primers literaris ja no tenen cap prestigi. Però si se'ls pacta amb quan fan un contracte amb l'autor que volen, li ofereixen l'antícip més el premi de torn.
No, no és exactament,
sí, és així. Va,
no,
sisplau, no. Reconeixeu-ho.
Hi ha una part de veritat en tot això, però no és exactament així. Tu pots... Mira, jo he estat a diversos premis literaris que hi havia tres persones que es pensaven que els obtindrien i a l'últim minut no els van obtenir i se van aixecar o foses del seu pa perquè es pensaven, estaven seguríssims que tindrien aquell premi i no l'han tingut. Per tant, fins a un punt sí que és possible que te convidin a presentar-t'hi, però això no vol dir que després el guanyaràs.
Els premis que vaig guanyar jo amb la meva primera novel·la sí que van ser justos.
En aquest punt, l'escriptor veterà decideix marxar i va en direcció cap a un altre grup. No queda clar si és per alguna cosa que s'ha dit i que l'ha ofès, o perquè s'han acabat els canapès que hi havia a la vostra taula.
Canviant de tema. Mirareu el concurs que estrenen avui a la tele?
El dels pisos?
Sí, aquest! És que em sembla fortíssim. El premi pel guanyador és un pis a Barcelona. Es veu que les proves que han de superar els participants són absolutament humiliants, però hi ha hagut moltíssima gent que s'hi ha volgut apuntar.
La vetllada no sembla que hagi de donar gaire més de si i acabes tornant a casa abans del que tenies previst. Quan arribes al replà, t'adones que la casa del veí que abans tenia la llum vermella ara té la llum verda. De fet, la porta és oberta. No hi ha rastre d'ell ni de les seves coses. A dins hi veus un llogater nou que clarament acaba d'entrar a viure al pis perquè està parlant amb uns homes que són d'una empresa de mudances.
Que bé que el procés hagi anat tan ràpid.
La veïna cruel somriu des de la part de dalt de l'escala, observant l'escena amb satisfacció.
Era un fracassat. En aquesta escala no volem paràsits.
Entres cap a casa i deixes la veïna parlant sola. Et rep en Bowie, el teu gos, amb els seus ulls enormes i irresistibles, les orelles llargues, la dolçor i l'alegria dels seus moviments. Decideixes que ja acabaràs de fer les factures l'endemà. Aquella nit mires el nou concurs a la televisió. El premi per al guanyador és, efectivament, un pis a Barcelona. Se sotmet als participants a proves del tot vexatòries, que inclouen ficar-se despullats en un recipient ple d'escorpins, deixar-se rapar el cap al zero, trucar a una exparella per dir-li que encara l'estimes i demanar-li que torni amb tu, o deixar-se escopir per la resta dels concursants. Et preguntes si mai estaràs prou desesperada com per participar en una aberració com aquesta. El Bowie busca consol d'una forma que no és habitual. Mires la ciutat per la finestra i veus un munt de persones corrent amunt i avall. La majoria deuen tornar de la feina i van corrent cap a casa a fer el sopar. I amb una mica de sort, gaudir del gran luxe modern de jeure al sofà, amb una manta, mirant el que sigui a Netflix. Et fa pensar en tot de rates corrent dins una roda, fent-la girar incansablement i ignorant que, per més que corrin, no es mouran mai de lloc. L'únic que aconseguiran és esgotar-se, exhaurir-se, perquè per molt que t'hi esforcis, mai no avances. Vas a dormir. Et desperta una alarma. És el teu pis. El so ve de la renglera de llums de l'entrada. Tens el llum vermell.
Però què ha passat?
Tornes a entrar dins de la casa i mires el panell situat just sobre l'intèrfon que mostra l'estat del lloguer. Veus que indica un impagament. Et sorprèn perquè tens els pagaments al dia.
Sempre ho faig tot bé, jo.
O és que has deixat de pagar un rebut?
No, impossible. No podria ser jo.
Prems els botons al panell per saber quin és el problema i descobreixes que tens un deute de 350.000 euros.
Què?
El cor et fa un salt. De cop i volta et mareges. No entens res. Evidentment s'ha de tractar d'un error. El panell t'ofereix eixugar el deute ingressant els diners al moment o bé prema un botó per parlar amb un operador.
Vull parlar amb un operador.
Oficina de gestió de l'habitatge, li parla Cristina, digui.
A veure, que això ja t'ava un error perquè em diu ara que...
Un moment. Què diu?
Diu que de com a 350.000 euros de no sé què d'un impagament, però jo normalment...
Ho miro al sistema. Sí, té un deute de 350.000 euros,
exactament. I com
exactament.
Així? No, sí, això és impossible. És que, de veres, sou una mica pesats en tot aquest tema. Què és el que ha passat aquí?
Ha de pagar-los el més urgent possible.
No, però per què? M'ho heu d'explicar. Jo, si no m'ho expliqueu... Jo, mira, tot se pot parlar. Si m'expliqueu què és el que ha passat, puc entendre que hi hagi un problema.
El sistema diu que té un deute. Si el sistema diu que té un deute, és que té un deute.
No. Ens hem digitalitzat massa.
Perdoni, però el sistema no s'equivoca.
No, el sistema s'equivoca massa. El problema és que som dues persones. O estàs una persona o és un robot? M'agradaria saber-ho per començar. És una persona, llavors entendrà que això és un error que semblaria humà, però en tot cas és un error del sistema, sigui quin sigui aquest sistema. És a dir, moltes vegades les màquines s'equivoquen molt més que les persones. Per exemple, el Google Maps, quantes vegades no l'ha portat per un camí que no tocava?
Sí, quantes vegades
ha intentat fer un ingrés en algun lloc i semblava que havia fet aquest ingrés i molt aquest ingrés
bé.
Se li ha retornat per,
bueno,
un, per una qüestió
ja d'error.
No, és molt important això que ho resolgui com abans millor.
Miri, de fet el deute era de 350.000 euros,
no.
però s'ha fet servir l'import del dipòsit de 3 mesos del lloguer per cobrir-ne una part.
Però per què això? Com ha estat
això? Continua tenint 350.000 euros de deute.
Però m'ha d'explicar per
què... Els ha de pagar en un termini màxim de 2 hores.
Sí, home, vinga.
Ens els hauria d'ingressar immediatament.
No pot
el
ser.
El panell que hi ha a la dreta trobarà una pantalla amb les aplicacions
de tots els bancs.
Posar
una denúncia? Puc posar una denúncia? On puc posar una denúncia?
Ha d'entrar al nostre web. Si tens rebuts els pagaments del lloguer, ens els pot fer arribar telemàticament a través del nostre web.
No, a veure, un moment. Jo sóc periodista. Llavors, podré fer una notícia sobre això, m'imagino, no? Puc gravar aquesta trucada?
Li repeteixo que si tens rebuts dels pagaments del lloguer, ens els pot fer arribar telemàticament a través del nostre web.
D'aquí 2 hores com a màxim, no? M'entenc?
Exactament.
Molt bé, d'acord, gràcies.
Agafes el portàtil... Entres en una web amb lletra molt petita i una infinitat d'apartats. És com un laberint d'opcions que tenen totes els mateixos noms. Després de molta estona, trobes el lloc on pots pujar els PDFs dels rebuts. I fas clic. Surt una finestra emergent que et diu que no pots fer aquest tràmit perquè no s'ha trobat el certificat al teu ordinador.
És imprescindible tenir el certificat digital de llogatera habitual que expedeix la Conselleria d'Habitatge, Territori i Sostenibilitat.
Sí, que a més és incompatible amb l'ordinador que jo tinc, no? Que cada vegada que he intentat davallar-me aquest document, sempre es penja alguna cosa i no m'ho permet fer.
Ho entenc. Hauria de demanar hora per consultar si compleix els requisits per obtenir el certificat. Pot entrar al web de la Conselleria i a l'apartat tràmits trobarà les oficines properes al seu domicili i el dia i hora disponibles. L'espera mínima per aquest tràmit sol ser d'una setmana.
No, però és que a més no hi puc anar perquè jo tinc molta feina, faig moltes feines diferents i són gairebé totes presencials. Per tant, no puc deixar d'anar a la feina perquè si no sí que tindré un problema econòmic per pagar el lloguer.
L'operadora ha dit que havies d'aixugar el deute en 2 hores. Què passa si no pagues a temps?
Què passa si no paga a temps?
Si no aixuga el deute, perdrà el dret de continuar vivint en aquest tipus de lloguer segons la normativa vigent.
I llavors, i què faig? En 2 hores m'he quedat al carrer? M'estàs dient això?
Si en 2 hores no aixuga aquest deute, s'iniciarà el procés de desnonar-la.
Però és que jo no tinc 350.000 euros, òbviament. Llavors, com ho puc resoldre, en això, d'una altra manera? Hi ha d'haver qualque manera de resoldre això?
És possible fer la transferència a temps. Li aconsello que buidi el pis el més aviat possible. Que tingui un bon dia.
Ai, Déu meu.
Ha penjat.
Sí, ha penjat. Ara què faig? Ara insultaria, però com que no puc insultar, però insultaria ben fort.
Potser podràs raonar amb els Mossos d'Esquadra quan arribin.
Però, clar, ara torna a sonar l'alarma. Ara no puc parar l'alarma de cap manera fins que no arribin els Mossos d'Esquadra.
No tens més remei que esperar. El temps se't fa etern i l'alarma va sonant periòdicament.
Em vull estar lladrant com un boig. Mentrestant...
Augmentant l'atenció i segurament atraient l'atenció dels veïns. Passa una hora que la passes buscant per internet a veure si algú més s'ha trobat amb aquest problema. Clarament es tracta d'un error del sistema. Quan falten uns 10 minuts aproximadament per arribar a les 2 hores, sents sobre el teu cap un soroll estrany. Sembla que s'hagi activat un mecanisme a la part superior del pis. Potser podries tornar a intentar parlar amb l'operadora.
Què està passant, senyora operadora?
Oficina de gestió de l'habitatge, li parla Cristina, digui.
Hola, bon dia. És que estic sentint un soroll molt fort, m'estan desnonant en un temps rècord i no sé què passa.
Sí, ja li he dit que si no pagava el deute s'activaria el desnonament arquitectònic. És el contracte de lloguer que va firmar. Si l'inquilí no satisfà el pagament de les quotes d'arrendament, perdrà automàticament el dret a continuar vivint a l'immoble. Li aconsello que marxi del pis el més aviat possible.
Però què és aquest soroll?
El desnonament arquitectònic. És una nova forma per expulsar els inquilins que no paguen, que es va aprovar recentment al Congrés, reaccionant a les queixes dels propietaris i a l'augment de l'ús de serveis de grups com Desocupa. Quan s'activa, el pis es replega sobre si mateix. El sostre del pis va baixant fins a esclafar el contingut del pis amb tot el que hi hagi dins. És automàtic i no requereix d'ordre judicial.
I més econòmica destinar-hi una unitat dels Mossos d'Esquadra.
Però si m'esclafa, Què guanyeu vosaltres amb això?
Si no pot eixugar el seu deute, li aconsello que surti del pis abans que comenci el desnonament.
Ja, però, a veure, un moment. Jo no tinc temps ara, després. No podré recuperar mai aquest pis, vols dir, no?
El sostre comença a baixar gradualment. Baixa tot sencer, lliscant entre les parets. I quan el sostre topa amb les prestatgeries, la fusta es patega, es doblega i finalment es trenca. Alguns llibres cauen, d'altres queden aixafats i es van torçant sota la pressió del sostre.
Ha de sortir del pis immediatament.
Surto del pis.
La porta del pis s'obre sola, automàticament convidant a sortir. Surs?
Sí, i en Bowie també.
Vas a buscar en Bowie, que és el seu dormitori. La porta no s'obre. Per molt que l'estiris, no s'obre.
No pot ser mai.
Les portes de dins del pis queden bloquejades quan comença el procés de desnonament.
Però ja se'n vas veu que no es pot quedar de dins.
Perquè les parets puguin encaixar amb el sostre i replegar-se correctament.
I llavors que com puc ser el vas veu que? Jo no el deixaré aquí morir.
Això vol dir que no pots treure en Bowie d'allà. El sostre continua baixant cada cop més de pressa. A la cuina cau la campana extractora. La nevera cruix. Es comença a aixafar un armari dels plats i cauen tots. La trencadissa et fa estremir. El dormitori i els armaris també van cedint sota el pes del sostre. Arriba un punt que el terrabastall de la destrucció ho omple tot i ja no saps què es trenca i què no.
Potser podria trencar la porta amb alta cosa.
Hi ha una làmpada de peu que ha quedat a terra destrossada. Potser pots fer servir la barra, que és força dura, per fer palanca a la porta.
D'acord, ho faré.
La porta no cedeix.
Mare meva.
El sostre continua baixant i has de moure't encorbada.
Això és un infern.
Per la teva seguretat, surti del pis immediatament.
Tregui'm el gos i jo sortiré del pis.
Continues fent força amb la palanca com pots. Ara ja estàs pràcticament de genolls i notes la pressió del sostre a l'esquena. Ara sona l'alarma prèvia al descens total del sostre del pis. I finalment, la porta cedeix. En Bowie, posseït per un sentit de la supervivència innat, surt rebent del dormitori i corre cap a la porta de l'entrada del pis. Un cop al vestíbul es gira i mira cap a tu. Els seus ulls tristos es claven en els teus mentre intentes anar cap a ell. Esteu just a la mateixa alçada, tots dos de quatre potes. Veus en el fons de la seva mirada una tristesa profunda. Però el sostre baixa cada cop més de pressa. Estàs completament estirat amb el cap tombat. Proves d'arrossegar-te, però és massa tard. Notes la pressió a l'orella, a l'esquena, a les cames. Els músculs del cos es comprimeixen contra el terra i notes els òrgans com es queden sense espai. Alguna cosa rebenta dins teu amb un efecte viscós i notes el gust de la sang a la boca. Inunda un dolor incomprensible i els ulls se't neguen de llàgrimes. És com si et descomponguessis tota per dins fins que el món s'enfosqueix amb un espetec final. El procés ha acabat. En Bowie, al replà de l'escala, veu com arriben dos operaris. Un d'ells prem uns botons de la tauleta i el sostre comença a aixecar-se de nou. Altres operaris venen darrere d'ells. Deuen ser una dotzena en total. Un cop el sostre torna a ser al seu lloc, comencen a netejar-ho tot a gran velocitat. Entre quatre operaris agafen el cadàver i el fiquen dins una gran bossa d'escombraries. Un aspirador xucla amb força les vísceres que han quedat escampades, formant una silueta al voltant del cos. Finalment freguen el terra i queda com nou.
Ja es veia que aquesta acabaria així. Des que vaig saber que era escriptora, vaig imaginar que duraria poc.
La veïna cruel agafa en Bowie.
Vine aquí, Bobby. A mi estàs molt millor, oi que sí, reiet?
La veïna s'endú el gos cap a dalt. En Bowie mira cap a l'interior del pis, encara buscant-te inútilment. Els operaris acaben de netejar-ho tot i ho deixaran a punt pel proper inquilí que fa temps que està en llista d'espera per aconseguir un lloguer assequible com el que tenies tu. Fins aquí el viatge per les realitats desconegudes i sempre inhòspites del llindar. En el proper episodi tornarem a entrar en aquesta espiral de bogeria amb un nou convidat prou temerari com per participar en aquesta experiència. Us deixem amb una entrevista on el director del programa, Toni de la Torre, conversa amb la convidada d'aquesta setmana, que ens explica com ha viscut la seva història. Ens retrobem a l'altre costat del llindar.
Llucia, quan vulguis et pots treure l'antifàs.
Ui, ara no hi veig.
Ara de cop la llum, no?
Sí, sí.
Com estàs?
Ben esclafada. Com tots nosaltres acabarem.
T'hem deixat...
Sí, sí, desbudellada. I... Convertida en fantasma del pis.
T'esperaves aquest final?
Sí.
Per què?
Perquè crec que és molt, molt significatiu, no? És a dir, és molt gràfic de... el que de qualque manera metafòrica ens passa a tots.
Que ens van esclafant.
Sí, ens van estranyent. No ens donen possibilitats per salvar-nos i al final doncs, la cosa continua, el sistema continua.
Bé, l'única manera de no morir esclafada era deixar en Bowie dins i sacrificar-lo. Però igualment t'hauries quedat sense pis, que és el gran tema de la història. Fins a quin punt ens influeix el lloc on vivim?
Abans es parlava del tema de l'habitatge com una dificultat d'independitzar-se, no? Mm, i llavors sí. Crec que és una gran bretxa a Barcelona, a les grans ciutats en general. Hi ha una gran bretxa entre aquelles persones que han heredat un pis i les que no ho han fet, no? Perquè des del començament sempre hauràs d'adreçar o destinar una part del teu salari, més de la meitat del teu salari actualment, a l'habitatge, cosa que no fan les persones que tenen un pis en propietat. Perquè els hi han...
Diamant i no diamant, una mica, eh?
Exacte, una mica això. Llavors, uns podran estalviar més que els altres. Mm-hmm. Ja era greu quan vaig arribar a Barcelona fa gairebé 30 anys, però continuarà cada vegada és més greu, no? Llavors, els que venim de fora, des del començament, ens acostumam a la precarietat. Forma part del nostre dia a dia, des que quan som estudiants anem a cercar els mobles en el carrer, que en aquella època se'n llançaven molts i de molt bons, i ja moblaves el teu pis amb aquests mobles, fins al punt de no poder triar allà on vius perquè no tens dobbers per triar-ho, no? És a dir, pot ser exigent, però molt mínimament.
Però fins a...
Sí,
fins
clar,
a un punt.
Clar. Està molt bé la ficció que no hi hagués ascensor, perquè la majoria de pisos on jo he viscut no tenien ascensor, perquè és que no m'ho podia permetre, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs, assimiles aquesta precarietat, assimiles aquest tipus de vida, de fas una mica el que pots, sense saber mai quant de temps durarà allò, i la sensació aquesta d'inestabilitat permanent, perquè quan que estàs de lloguer i no saps mai quina serà, si canviarà una altra vegada la llei del lloguer, si podràs estar-hi 3 anys o sigui 5 anys o només 3, no saps com canviaran les condicions quan hagi acabat el termini del contracte, etc. Doncs mai tens la sensació d'estar a casa teva, mai tens la sensació de tenir com un refugi, sempre te poden fer fora, no? I crec que això és bàsic en tota la vida i en la incorporació de la vida adulta, no? Perquè tens sempre la sensació que no pots acabar d'estabilitzar-te, no? Mm.
Sí, com limita això? Hi ha les possibilitats de vida que et podries plantejar, no?
Clar.
Perquè si tot és provisional, si hi ha dificultats per accedir a un determinat tipus d'habitatge, això no acaba marcant també com tu projectes com podria arribar a ser la teva vida?
Clar, clar. O sigui, clar. Jo crec que nosaltres, sempre ho he dit, quan me poso generacional, que quan teníem 30 anys, que era quan havíem de començar, no?, aquesta vida adulta, teníem la crisi dels 40, però vivíem encara com si en tinguéssim 20. I sempre ens hem mantingut en aquest estat que no acabes de formar una família perquè no saps mai, primer perquè no saps mai si podràs tenir la família perquè el pis no serà prou gros, però després quan te separes tornes a tenir un problema, que és tenir dos pisos que tinguin, per exemple, 3 habitacions, no? És a dir, que sempre tens aquesta angoixa de dir, hola, i ara què faig, no?
Aquestes dificultats d'accedir a l'habitatge altera com ens veiem a nosaltres mateixos, que és una mica el que li passa per mi al veí del llum vermell.
Clar.
Que se sent culpable perquè...
Se sent culpable i se sent un perdedor.
No... Sí.
És aquesta sensació de no haver estat capaç d'aconseguir uns mínims a la teva vida. I, de fet, és molt preocupant aquestes persones que no veuen sortida i s'acaben suïcidant, no? Malauradament, l'última vegada crec que va ser la nit de Nadal a Barcelona. És bastant habitual que generi una depressió el fet de dir no sóc capaç ni de mantenir uns mínims. És a dir, uns mínims de dignitat, perquè al final és un dret fonamental, l'habitatge, no? Però com que està tan tractat com a negoci, al final ens pensam que no hem estat capaços de portar a terme aquest negoci endavant, no? I que això ens fa uns fracassats o que ens fa uns perdedors o que ens sentim culpables per això mateix, no? Perquè no hem pogut cobrir uns requisits mínims per viure.
Bueno, parlàvem això de que influencia com ens veiem a nosaltres, però també marca com veiem els altres. Crec que això els hi passa a tots els personatges de la història, tant els que estan a la festa com, evidentment, a la veïna. És a dir, marca molt com veus l'altre i com el jutges en certa mesura, però inclús si no el jutges, també com el veus.
Sí que a la ficció ho portaves cap a l'enveja, evidentment hi ha enveja, òbviament, però crec que cada vegada més hi ha més la sensació de dir, ostres, això és injust, no? Això és injust perquè si tu t'has treballat molt per tenir un piset de 60 metres quadrats i veus que un altre, de sobte, sense haver-se treballat tant, té un casoplón d'una manera que tu creus que és immerescuda, es veu que hi ha la sensació d'enveja, que t'encantaria allò, però també hi ha una sensació de dir, ostres, això està mal repartit. I això, que ara, a dia d'avui, és una cosa que sembla menor, pot acabar sent un problema polític, no? Perquè ara, en aquest cas, era exagerat, però d'aquí poc serà, doncs, això, no? Com és que l'Eixample, el 66% dels habitatges són de lloguer temporal, no? O com és possible que, no sé, no? Que determinades parts de la ciutat estiguin adreçades o destinades a determinades persones i jo no tingui accés a això. Això acabarà... És un problema ara mateix, és un problema estructural, però jo crec que acabarà sent un problema polític. I quan sigui un problema polític, a veure com se resol, saps? Perquè aquí veuràs que el fet de Bobola ha tingut ciutadans de primera i de segona, que moltes vegades ni tan sols són residents, jo crec que pot generar un conflicte.
Bueno, deies això de que aquestes persones potser no es mereixen el que tenen perquè no han fet l'esforç, però això també està lligat amb la idea d'abans, no?
Sí.
Em sento un perdedor perquè he fet l'esforç i no ho he assolit, no?
Sí.
Per tant, hi ha una vinculació entre habitatge i...
I sobretot un té més traves que l'altre. Llavors, quan tu penses que és per un problema social, finalment, és a dir, ostres, no és un problema... al final, no és una qüestió econòmica només, és una qüestió social, que m'estàs aquí, m'estàs impedint una sèrie de coses que a una altra persona no li estàs impedint o li estàs facilitant fins i tot, i llavors aquí és on jo crec que hi pot haver un conflicte. Cada vegada això està com convertint una situació que semblava que ja estava superada, que és aquesta que uns tenen més que els altres per herència o perquè venen de llocs on es poden permetre un tipus de vida, que després el mateix resident se sent moltes vegades doncs, expulsat del lloc on viu, no?
Mm-hmm. Bueno, això, aquesta referència que has fet ara als expats...
Mm-hmm. Intentava ser més...
Hem anat per aquí, d'acord.
Perquè tampoc no vull buscar...
No, però...
Al final és una gestió. No? La culpa no la tenen ells, òbviament.
La figura de l'expat està fent evident tot el tema que estem comentant, no? De qui mereix, qui no mereix, què és injust i què no ho és en relació a l'habitatge.
Mira, tornant al tema del mereixer o no mereixer, en temps del franquisme hi havia la consigna fes del proletari un propietari, no? Llavors tothom havia de ser propietari de qualque manera, encara que no ho fos realment, per tenir la sensació de ser propietari, perquè quan tu te fan propietari d'alguna cosa la defenses i la protegeixes, no? Això fa que pensem que el pis en propietat és una cosa que mereixem tots i que a més mereixem per la nostra feina, que mereixem per això que comentaves tu abans, etc. No? I que els que tenen més diners mereixen tenir cases més grans perquè, o viure a llocs més cèntrics perquè bueno, són rics, no? I els rics mereixen això. Però en realitat el que s'hauria de pensar és no meresc tenir un pis en propietat, no cal tenir un pis en propietat, si funcionés correctament no caldria tenir pisos en propietat, jo el que meresc és un sostre, i un sostre digne, i tenir una possibilitat de viure tranquil·lament sota un sostre sense que ningú me digui que d'aquí 3 mesos me fan fora o d'aquí 3 anys me fan fora perquè un altre paga el triple que pagaré jo. Uh-huh. I aquest és jo crec que el gran problema que hi ha en el tema de l'habitatge, que com que ens hem ficat tant la idea de que hem de ser propietaris, que després ens pensam que qui té més, té més drets, i no és així. Qui té més privilegis, té més drets, i no és així.
També és una idea la de necessito ser propietari, que prové del fet que les condicions del llogater són terribles.
És que al final...
És que és una cosa que t'aboca l'altra, perquè vols sortir, no?, d'això que deies, destina una part del sou al lloguer, per tant, sembla que la salvació, o el moment en el que no t'aixafaran tant, és quan aconsegueixes ser propietari i no tens aquesta pressió.
Clar, jo he viscut a 9 pisos a Barcelona, els 9 pisos previs van ser tots de lloguer i el pis que on visc ara és un pis de compra. Però no pens que és meu, pens que és del banc i serà del banc durant 25 anys més encara. I llavors és aquesta sensació de dir, ostres, és que a més m'estàs obligant, perquè no m'adones cap altra opció, a formar part d'un sistema en el qual no hi crec. A més, o sigui, estic comprant en contra dels meus principis i en contra de la idea que jo tenia, perquè no tenia cap intenció jo de comprar un pis. Però al final me facilites que ho faci, perquè l'alternativa és inviable. Uh-huh. I dit això, de sobte, com que faig hipoteca variable, m'ha pujat 300 euros de cop i tot i així encara és més barat que si estigués.
Que lloguer, eh?
Sí, sí, sí.
La mesura aquesta del desnonament arquitectònic, per fer fora algú, evidentment és una mesura molt bèstia i és fictícia, però com a llogatera algun cop has patit mòbbing immobiliari?
Jo crec que no. No, sí, jo personalment no. Conec gent que sí, però no. En el meu cas no n'he patit. Ara bé, sí que es genera un malestar per les persones que estan afectades, que moltes vegades no és entesa per les persones que no hi estan. És a dir, quan comencen a sortir aquestes notícies de que tornen a pujar el preu del lloguer, que canvien la llei del lloguer, cada vegada tens menys drets, etc., se genera com un ambient de malestar i d'inquietud que t'afecta, encara que falti un any perquè te renovin el contracte, que fa que ja aquell any estiguis cercant alternatives. No? És a dir, no tens aquesta tranquil·litat, no?
Inestable, en general, inestabilitat.
Llavors,
no?
Seria com una espècie de mòbbing social, tampoc no diria això, però sí, ambiental, no? Uh-huh. Com que la sensació és de dir, ostres, m'he d'espavilar perquè no sé el que pot passar aquí.
Em fa la sensació que aquest llibre que estàs escrivint actualment, que es publica al desembre, no?
No, el desembre, tinc fins al desembre per escriure, uh-huh, i es publicarà a començaments del 2025, si tot va.
Llegirem l'any vinent.
Sí.
Que explica el teu pas per 10 pisos diferents durant 30 anys a Barcelona. Em fa la sensació que és com una manera de tancar un període en el que la inestabilitat immobiliària t'ha provocat una angoixa... Això que deies, aquesta angoixa constant durant molt de temps. M'equivoco? És un tancament? O estàs intentant tancar o d'alguna manera... posar-li un punt i final emocional?
Tant de bo, però em temo que no. Que no serà així. No, la idea va partir fa molt de temps. Jo sempre he tingut ganes de tornar als pisos, als 10 pisos on he viscut a Barcelona, per veure qui viu ara, no? I què fan, i què paguen, i d'on són, i quins són els propietaris. A veure si realment han fet negoci amb aquests pisos d'ençà que jo me'n vaig anar. Aquesta era una idea que tenia pensada feia molt de temps i tenia ganes de fer una ficció sobre això, fins i tot, i que passessin coses tan terribles com les que acabem de sentir. Però al final vaig veure que realment era un problema, que he escrit molts articles sobre el tema, he parlat molt sobre el tema i he vist que és un problema. Bé, de fet, vàrem tenir una bellesa que havia estat la fundadora de la PA, és a dir, que realment és un problema que hi ha una sensibilitat aquí, i després que veus que en general hi ha moltes persones que es troben en aquesta situació, i no només en una edat determinada, sinó que veiem que ara ja és transgeneracional, no? I a més, no només és transgeneracional, sinó que també jo crec que afecta a molts espectres econòmics diferents, mm-hmm, perquè abans pensàvem, no, és que els que siguin advocats o els que siguin, jo què sé, enginyers, no tindran aquest problema. Sí, i sí que el tenen també, no?
Aquesta veïna que teníem aquí ho associava a gent que s'ha quedat sense feina, està a l'atur, però no, actualment persones que han aconseguit èxit professional, que com és el teu cas, i que es deixen la pell treballant, també es troben en aquesta situació. Però això és, jo diríem que el resum seria que hi ha una diferència molt gran entre el creixement dels salaris, que és poc, i el creixement del preu del lloguer. És a dir, ara que deies, tornaré als pisos on he estat. Estic segur que en tots els casos estan pagant més del que pagaves tu.
Sí, i sí, no, no, evidentment. O sigui, jo ara no tinc les dades davant, però els preus en els últims 10 anys, no sé si s'han multiplicat, és que ara no voldria equivocar-me amb les dades, però en tot cas els salaris només han pujat un 3%, i els preus més del 50%, més, clar, és a dir, és que no té... I després l'IPC l'altre dia els vaig calcular, l'IPC el que havia pujat els últims 10 anys, i és, em sembla que és un 21%, és que és una barbaritat.
Clar, que quan avancem a aquest ritme, evidentment que el problema és d'haver transversal, no?
Clar, clar, clar. Ah, no.
I encara ho has de vindre més.
I encara ho has de vindre més si no es fa alguna cosa. I crec que no s'està fent prou, perquè tu mires les lleis de l'habitatge i són totes molt insuficients, i a part que sempre estan beneficiant el propietari, com
el desnonament arquitectònic.
I beneficiant els fons d'inversió, que jo crec que un punt de partida interessant seria que els fons d'inversió no poguessin dedicar-se a l'habitatge. No? El que passa és que, clar, després te vendran ells i te diran que gràcies a nosaltres no sé què fem, etcètera, no?
Paradoxalment, des de fora, la gent pot pensar que les coses et van molt bé, especialment en casos com el teu, que tens aquesta projecció pública i surts als mitjans. De fet, a la història hi havia un moment en què hi havia una redactora del programa de ràdio que et diu allò de tu sí que vius bé,
sí,
no?
Sí.
Perquè s'imagina la vida de l'autònoma plena de llibertat i d'avantatges. T'hi has trobat molt amb aquesta percepció?
Sí, el ser autònom, sempre faig el mateix acudit, no? Que penses que freelance, el free és lliure i en realitat és disponible. És disponible. També podria ser gratis, però podria ser com els taxis, no? Free, disponible, sempre disponible, no? A més, quan et va molt bé, molt bé, molt bé, o que la gent pensa que et va molt bé, molt bé, molt bé, seria una cosa molt regular per la resta de la societat assalariada.
Però tu creus que la gent és conscient dels pocs escriptors catalans que es poden dedicar només a la literatura?
És que econòmicament no va acompanyat aquest èxit d'un goig econòmic, no? El fet que és de dir les coses van molt bé vol dir que et paguen justet, no? I a més el que la gent no sap és que cada premi és en concepte d'avançament. És a dir, aquests diners no te'ls emportes tu, no, simplement...
Això potser ho hauríem d'explicar més,
sí,
perquè la gent no sabés més.
Sí.
És a dir, la gent, tu creus que és conscient la gent que per cada llibre que paga l'autor s'endú, què, un euro, dos euros?
No arriba.
Depèn, però és un euro, dos euros,
s'ha de dir que
sobre un PVP de...
Tothom que compri un llibre m'està convidant a mitja cervesa, bàsicament. Que ho sàpiga. Però, a més, els avançaments són bastant irrisoris, eh? No et pensis, o sigui... I llavors, és això, entre l'editorial i la gent s'emporten gairebé el 30... No tant, però el 15 al 20% del que tu... És a dir, quan tu vens un llibre, l'autor s'endú bàsicament doncs un 15, un 10, un del llibre venut, per cada llibre venut.
Sí,
i com que t'han fet un avançament previ, no sempre, però normalment te fan un avançament previ, doncs tot està adreçat a retornar aquests diners. Els premis també. I un premi important, quan parlaves del Ramon Llull, és veritat que està molt jo crec que està molt desprestigiat, jo crec que és un gran error per part de Planeta el que està fent últimament. Com que era una ficció no hi he entrat en això.
Pues entraria ara.
No, però hi entro. I trob que és vera que després els autors, els bons autors, els hi costarà presentar-se a uns premis si el que fan és premiar persones que no escriuen llibres normalment. Perquè llavors estàs dient, bé, si tu el que vols és vendre molts exemplars d'una persona que no es dedica a això, que fa intrusisme, i que a més, és igual, no es valora la manera com escriu, perquè evidentment amb una primera novel·la no pot ser que escriguis també com una persona que s'hi ha dedicat tota la vida, doncs jo ja no vull jugar en això, no vull participar en això, no hi ha prou diners, crec, que m'embrutin la imatge d'escriptor o d'escriptora en llengua catalana com per això. Si el preu fossin 1 milió d'euros com el Premi Planeta, potser sí que et vens.
Si el premi és la Casa Diamant, aleshores potser ens ho pensem una mica.
Potser sí, no? Però si no, i avui dia amb 1 milió d'euros i que te treguin la meitat i tal pels impostos, tampoc no sé.
Què hauria de passar perquè ser escriptor a Catalunya no fos una professió tan precària? Perquè és precària. Dic escriptor, ja no estic baixant més a baix, ja no dic traductors... Que,
bé, jo crec que la creació en general, la creació, tot el que és cultura a Catalunya... costa molt fer entendre de la importància que té la cultura per mantenir justament Catalunya, no? És a dir, al final cultura és tot, cultura és cultivar, cultura és treballar la terra, és a dir, si tu no treballes allò des del començament, si no cultives, no tens res, no obtindràs un bon fruit. Què s'hauria de fer? Hauríem de tenir, en principi, tots els espais molt més, a tots els mitjans, molt més espai a la cultura, adreçat a la cultura, d'una forma que fos atractiva i que fos divertida, que ho és molt, i després també s'hi ha d'invertir, no? Per si no inverteixes, si imagina't que cobràssim, doncs, jo què sé, 10 vegades més el que cobram tot el món cultural, no? Mos ho tindríem cregudíssim, no? Llavors, i pensaríem que tenim una possibilitat d'exportar tot això, d'estendre tot això, ens sentiríem més sòlids, però si sempre estàs en la precarietat, i sempre estem en la precarietat, o en una semi-precarietat, que ara ens va bé, ens va bé regular. Ens va regular per la resta de... És a dir, no... I, en canvi, el problema que jo veig en la cultura catalana, que és petita, hi ha dues maneres. O sigui, és petita, però la fan petita en el sentit que sembla que no pugui anar més enllà, no? Que no pugui... Llavors, un mateix es pensa que mereix aquesta poqueta cosa, perquè forma part d'una cosa petita, no? Mm-hmm. I dius, no, hem de creure que som una gran potència cultural per poder realment invertir i que tots ens sentim més segurs del que fem. Crec, no ho sé, potser m'estic equivocant, però...
Ara que deies sobre... Crec que em mereixo una part petita d'aquesta cosa petita. Bueno, aquí hem col·locat el personatge d'aquest escriptor ressentit, no? Que ell... Que
n'hi ha molts, n'hi ha molts.
Que l'hem clavat.
N'hi ha molts.
Quin és més realista, l'escriptor ressentit, la periodista tafanera o l'escriptor que va menjant canapès?
Tots tres. Bé, i després els autors també eren bastant... Bé, els ha reconegut tots, eh? No, el ressentit, a veure, una cosa. Mm-hmm. És vera que es publica molt, però es publica molt, i això, que hi ha molta gent que diu que es publica massa, crec que no és correcte. Crec que falta molta feina, moltes vegades, d'edició en tots els sentits. És a dir, no permetre que res que no complesqui uns mínims es publiqui. Això s'hauria de fer. El que passa és que, clar, no és sostenible, no? No és sostenible per aquest sistema capitalista que també ha afectat a la producció dels llibres. Però si es fessin bé les coses, tot el que no reuneix uns mínims... Mínims no vol dir que sigui una cosa més o menys comercial, sinó que estigui ben editat, no editat, que complesqui això, doncs a lo millor moltes vegades es publica massa. Com que es publica massa, hi ha llibres que merescuda o immerescudament només duren 3 setmanes a les llibreries. No se'ls fa prou promoció, no se'ls fa prou publicitat, també depèn molt de l'editorial, del segell, també depèn molt de qui siguis tu. El que comentàvem abans, a vegades es premia que siguis famós i no la qualitat del producte, etc. No? Llavors, si tot anàs com una mica més ben... Si tot estigués una miqueta més ben fet, potser no passaria això. Què passa? Que hi ha gent que diu, jo mereix més... Supos que l'ego, que va implícit a la nostra feina, fa que hi hagi gent que pensa que mereix més, evidentment. I n'hi haurà que ho farà, com ho portarà cap a ser més exigent en si mateix i intentar-ho i positivitzar-ho de qualque manera, i hi haurà gent que pensarà que és el sistema qui l'enfonsa com m'esclafa el pis.
Com a tu, quina vida, ja per acabar, quina vida creus que li espera al pobre Bowie?
Ah, horrorosa, però aquesta veïna, però que pot ser, doncs, el que comentàvem abans, aquesta senyora. El pobre Bowie el vaig adoptar quan tenia un any i mig, ja va tenir una vida una mica complicada, i ara, em sap greu que acabi la seva existència amb aquesta senyora horrorosa, que li hauria dit de tot si a la vida real segurament l'hauria insultada. Hauria insultat a tothom, a la senyora, a l'operadora.
Tenies llibertat per insultar, eh?
Vull dir, no ho sabia, jo.
T'has passat bé?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Tornaries a creuar el llindar?
Sí, ara faria completament diferent, a més. Actuaria d'una altra manera completament diferent. Però doncs, molt divertit, molt guai.
Moltes gràcies, Lucía, per creuar el llindar.
Moltíssimes gràcies a tots. Moltes gràcies, una parrada.
El llindar. Direcció i guió, Toni de la Torre. Narració, Jordi Buixaderes. Producció sonora, Rout Audio. Producció audiovisual, Roger Codina. Producció, Sònia Deulofeu. Càsting, Jordi Domènech. Repartiment d'aquest episodi per ordre d'aparició. Jaume Ullet en el paper de veí. Neus Cendra en el paper de veïna. Sara Gómez en el paper de periodista. Jordi Pedrero en el paper d'escriptor. I Vanessa Segura en el paper de l'operador.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.